com està la preservació dels nostres monuments.
Aquí, amb Josep Cuní.
Ho notes? Sí. Per fi ha arribat el Sisma. Línia Directa se supera. Per primera vegada, 6 mesos gratis a la teva assegurança de cotxe. 902-123-468. Consulta les condicions a liniadirecta.com. Una companyia Bankinter.
Et recomano Apialia per vendre el teu pis. Aquí, tens més compradors potencials pel teu habitatge. Entra, entra a apialia.cat.
Correm, correm per arribar abans. Correm perquè estem contents, perquè estem enfadats, perquè ens agrada. Correm perquè ens distraiem. Correm, correm i correm fins que deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Aquí, amb Josep Cuní.
Une épaisse fumée s'échappe de la cathédrale Notre-Dame.
Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore.
Et je vous... aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Des investigations qui vont débuter par des auditions et des auditions de témoins.
Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé sa paname, tout peut s'arranger.
Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon.
Sur le ciel de Paris, una de les cançons que rememora també en part Notre-Dame. En alerta per la preservació del patrimoni, després que sabéssim, i ahir ho comentéssim abastament en aquest programa, que a França no hi ha preservació, no hi ha hagut preservació del patrimoni cultural, que d'altra banda, per exemple, les catedrals, són patrimoni de l'Estat. El rector de la catedral, i en aquest cas el màxim responsable de Notre-Dame de París, feia temps que estava pidolant 150 milions d'euros per una restauració imprescindible. Ningú li feia cas. Va anar a parar fins i tot a mecenes nord-americans. I ara resulta que de sobte se n'han recuperat i se n'han trobat 700 que les grans fortunes franceses han dipositat amb la voluntat de la restauració d'aquella catedral que, si aquell rector n'hagués tingut 150 fa un any, fa dos, fa tres, segurament no s'hagués cremat de la manera terrible com ho va fer aquestes últimes hores. El cas concret espanyol és que el Ministeri de Cultura revisarà l'estat dels seus principals monuments i ho farà en un Consell Extraordinari del Patrimoni Artístic que se celebrarà el dia 26 de maig. Artur Ramon, bon dia.
Hola, bon dia, Josep.
Com ho has viscut i com ho veus i què temps?
Mira, encara estem consternats per aquestes imatges terribles de l'incendi de Notre-Dame i, de sobte, allò que penses que sempre ha estat allà, que representa una cultura, una història, que és immutable, que és etern, doncs de repent te n'adones que no hi és, i sobretot quan has tingut doncs l'experiència de viure-ho i de sentir el que suposa la força que té de l'arquitectura i del pos de la història. Però el que és impressionant és que, a més, aquest edifici no és només un edifici en el seu aspecte físic, és, com passa amb els grans monuments arquitectònics, és un espai mental, és un espai de la memòria, és a dir, quan penses en París, més enllà de la Tour Eiffel, penses en Notre-Dame, que dona aquest perfil de l'Île-de-France, que va estar a punt de poder desaparèixer amb aquest incendi increïble. I l'altra cosa, l'altra reflexió, com molt bé apuntaves, és que tot aquest episodi és un episodi absolutament irònic i paradoxal. És a dir, d'una banda s'estaven fent unes obres de restauració que costaven uns 50 milions d'euros per poder reconstruir part de les parts malmeses al llarg de la història, i aquestes obres de restauració són les mateixes que produeixen pràcticament la desaparició de l'edifici. I d'altra banda, doncs, aquesta aquesta incongruència en què s'intenta demanar uns diners per poder restaurar i mantenir els monuments, no només Notre Dame, tants monuments que té l'estat francès que estan en unes condicions deplorables, i després passa el que passa i apareixen tots aquests milionaris fent a veure qui fa l'aportació més gran. És quasi com una mena de subhasta que en fi, que és veritablement, doncs, tot és molt surrealista.
De sobte apareix, és surrealisme, França també, dic sí. Que de sobte apareix una solidaritat, una voluntat fins i tot de caritat cristiana, que fins abans de l'incendi el rector no aconseguia que hi fos.
No, clar, però és que això forma part del món d'avui, el món aquest, sobretot mediàtic. Pensem que aquestes imatges, jo crec que després de les Torres Bessones, de l'atemptat a Nova York, possiblement són les imatges més fortes mediàticament, i això tu, Josep, ho saps millor que jo, que ha donat el segle XXI. Hagués culminat veient caure les torres. Per sort, això no va passar. Però naturalment aquestes imatges són les que després fa que en aquest circ que tenim muntat mediàtic també al voltant, doncs, d'aquestes coses, apareixin ara, doncs, aquestes donacions que crec que ja van pels 700 milions d'euros i encara no s'ha fet res. És a dir, això acaba de passar, encara està fumejant Notre Dame.
Però fixa que aquest paral·lelisme que estableixes es pot fer, es pot mantenir. Les torres caient, com a mínim una de les torres, i la caiguda de l'agulla. De l'agulla central, que per cert també era una agulla que havia estat posada al segle XIX, tampoc no corresponia a l'origen, no?, de la catedral, que havia estat remodelada en moltes altres ocasions, i per tant ja també era una mica filla de moltes mares, com se sol dir. Senyor Alberto Velasco, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
És conservador d'art medieval del Museu de Lleida. El nostre patrimoni corre tant riscos? Està tan deteriorat com ho està el francès?
La resposta ha de ser contundent i no pot ser cap altra que sí. És a dir, estem molt acostumats a veure intervencions de conservació i restauració en els nostres monuments i això ho tenim assumit, i els professionals, els tècnics, sempre ens queixem del mateix, que sí, que es restaura, no tant com s'hauria de restaurar, però hi ha una tasca molt més important i a la qual no es destinen tants diners, que és el manteniment. Això és cabdal. És cabdal, i tots els tècnics, conservadors, restauradors, me refereixo, es queixen sempre del mateix, que l'administració catalana i espanyola en general no destina prou diners a fer això, inspeccions periòdiques de tots els monuments que hi ha escampats pel país. És a dir, jo que sóc una persona descreguda, al final me faran creure, perquè els que coneixem les interioritats dels temples religiosos del nostre país, te n'adones que Déu potser sí que existeix, perquè només que mirant les instal·lacions elèctriques que hi ha en molts temples del territori, et posaries les mans al cap i clar, si no s'ha produït un incendi és perquè realment Déu existeix.
Doncs precisament hi va haver, i ahir l'escoltàvem a Europa número 1, a la ràdio francesa, un periodista que va ser el darrer que va aconseguir entrar a Notre Dame quan ja no s'hi podia entrar perquè estava a punt de començar les obres de rehabilitació, i que va quedar esfereït d'en quina situació estava precisament la instal·lació elèctrica. Tant era així que va haver de fer la ruta amb l'OT. Per què? O amb linterna. Per què? Perquè els preservadors de Notre Dame tenien autèntic pànic a un curtcircuit. La instal·lació elèctrica estava tan malament que temien un foc a causa d'un curtcircuit. Dissortadament, el foc hi va arribar després, també mentre es feien aquestes obres. D'això en continuem parlant amb el descregut Alberto Velasco, que resulta que per aquesta via entén que potser sí que hi ha un Déu que il·lumina els monuments que li van ser destinats, especialment les catedrals, Artur Ramon, i s'incorpora també Joaquim Gras, el canonge obrer del capítol de la Catedral de Tarragona. Són les 11:08, dèiem aquest matí, estem abordant ara mateix amb Artur Ramon, amb Alberto Velasco, conservador d'art medieval del Museu de Lleida, i a partir d'ara mateix també amb el canonge obrer del capítol de la Catedral de Tarragona, Joaquim Gras. Senyor Gras, bon dia, bona hora.
bon dia.
Que l'incendi de Notre-Dame de París ens ha posat a tots en alerta, en estat d'alerta. Com tenim el nostre patrimoni? Com tenim a casa nostra el patrimoni? Avui llegim al diari Ara que el deure de preservar el llegat arquitectònic i artístic entra sovint en contradicció amb el deure de difondre'l i cal trobar un equilibri. I La Vanguardia demana destinar més recursos a la preservació perquè diu que l'arquitectura també té data de caducitat. Però les administracions s'han d'encarregar d'endarrerir-la i més si els ingressos que obtenen provenen de l'explotació turística. Precisament d'això n'hem començat a parlar, com deia, amb l'Artur Ramon, amb l'Alberto Velasco, ara també amb Joaquim Gras, perquè la Catedral de Tarragona va adaptar-se ara fa ja un any a la normativa contra incendis després de completar la darrera reforma. Senyor Gras.
Sí, així és.
I, per tant, en aquest moment, la Catedral de Tarragona podríem dir que està preservada del risc de Notre-Dame?
A veure, qui sap això? Jo suposo que, segons totes les... Diria que sí, però clar, es pot dir el 100% de la catedral o de qualsevol lloc?
Em temo que el 100% no es pot donar res per segur enlloc.
Aquí està, vull dir, hem fet dos mitjans i hem fet tota la instal·lació dels extintors segons la normativa actual. Es van canviar tots i es va ficar tots segons ens van dir. Jo suposo que ara un pot dir el 100%. A Tarragona no tenim tant de problema perquè no hi ha gaire fusta a la gaire fusta a la catedral. És difícil que hi hagi un incendi d'aquestes característiques.
Ja, però en qualsevol cas, un incendi també, si no hi ha fusta, evidentment, hi ha menys risc, però no és característic només que hi hagi un incendi el fet que hi hagi fusta, com vostè sap.
Oh, ja ho sé, això.
I ho dic perquè els bombers de la Generalitat fan també un avís i diuen que fer grans reformes cada vegada és més complicat sense afectar la bellesa del monument.
El compliment al 100% de la normativa és impossible amb aquests edificis. És impossible perquè les limitacions te l'estableix el propi catàleg.
Això vol dir que les reformes que es fan, per exemple, la que han fet a la Catedral de Tarragona, ha estat la reforma que realment necessitava la catedral o el fet de fer compatible, mantenir la bellesa, mantenir el monument amb les reformes possibles, els ha aturat o els ha obligat a fer només una reforma parcial?
No, a Tarragona s'ha fet la restauració de la catedral, falta fer encara la de les 10 capelles laterals, que seria, i el claustre, que seria ja el definitiu, però on hi ha fusta, concretament estic pensant ara, on hi ha fusta és a les capelles laterals, que les teulades, com és lògic, són de bigues de fusta. La nau central pràcticament hi ha fusta, però s'arrepenja pràcticament damunt la volta, no hi ha espai com a altres catedrals gòtiques que entre la volta i la teulada hi ha un espai que s'hi pot passejar una o dues persones d'alçada sense cap mena de dificultat. A Tarragona això no es dona. Estic parlant de la catedral que conec, no de les altres.
Artur, què hi dius tu?
Bé, és que és evident que tots els monuments s'han d'intentar preservar de la millor manera. És molt difícil que això es pugui passar. La diferència també entre un país com França i el nostre està en que França, la seva pròpia història, la pròpia revolució i tot el que va comportar, tots aquests monuments pertanyen a l'Estat, un Estat bastant, d'altra banda, bastant laic i que veritablement no destinava, ja, fins ara almenys, els recursos que necessitaven o que demandaven aquests monuments. A casa nostra aquests monuments fonamentalment depenen de la pròpia Església i alguns amb aportacions importants per part de l'Estat. Jo crec que tenim una situació, tot i que estic d'acord amb el que deia Alberto Velasco, que tot naturalment és millorable, però crec que bastant millor que el que veia avui algunes imatges a França, per exemple, a la Madeleine, amb unes instal·lacions elèctriques que són increïbles, són com de fa 50 anys. Això jo crec que aquí a casa nostra no es dona en aquest nivell tan paupèrrim.
Senyor Velasco, perquè el risc principal és la instal·lació elèctrica?
Bueno, n'hi ha altres riscos, eh? És a dir, no només les instal·lacions elèctriques, sinó altres tipus, és a dir, no sé, instal·lacions en general, sistemes de climatització, sectorització dels edificis, en relació amb això que deien els bombers, és evident, clar, és molt difícil complir fil per randa les seves demandes en matèria de seguretat antiincendis, perquè, per exemple, en un edifici històric serà molt difícil sectoritzar i instal·lar portes de seguretat ignífuga RF, que se'n diuen. És molt complicat, és a dir, hi ha coses que no es poden fer, però el que sí que es pot fer, i això a dia d'avui no ho està fent l'administració, és establir uns plans de prevenció estrictes amb tècnics dotats econòmicament per la Generalitat, que vagin a fer inspeccions des de l'última ermita del Pirineu fins a la catedral de Barcelona, passant per les parròquies de la ciutat de Lleida. Això és una reivindicació històrica del col·lectiu de conservadors restauradors. I qui diu això en relació als béns immobles, als edificis, ho diu també als béns mobles. Ens gastem molts diners, i més que ens hauríem encara de gastar, en restauració de retaules, escultures, pintures, i després, un cop finalitzada la intervenció, no es fa cap tipus de manteniment. I això és escandalós, perquè què passa? Que en 4, 5, 10 anys la peça torna a estar bruta, no es fa el manteniment, els diners que es van invertir estan mal invertits. Per tant, aquí hi ha tota una filosofia, una concepció del que és la conservació preventiva que l'administració hauria d'assumir i d'entomar, i més encara quan el patrimoni a Catalunya és un generador de recursos bestial, impressionant, és a dir, generem molts diners, molts, i per tant, aquests diners que reverteixen en la societat, d'alguna manera haurien de tornar cap al patrimoni perquè continuïn sent màquines de produir diners, és a dir, hauríem de ser justos.
Què diu sobre això, senyor Gras?
Que estic plenament d'acord amb el que diu.
Està d'acord amb el senyor Velasco, eh?
Sí, no tinc res a dir en contra. Al contrari, encara hi ficaria més força amb les paraules que ell mateix acaba de dir.
Doncs posi-li aquesta força, posi-li.
No, vull dir que a vegades, a veure, els mitjans, penso amb la catedral de Tarragona, no? Els mitjans per poder mantenir la catedral actualment són els de les entrades turístiques, i encara hi ha gent que es queixa perquè es fa pagar entrada. Bé, mantenir simplement, sense coses extraordinàries, la catedral de Tarragona cada mes en surt per 12.000 euros. Bé, feu números. Clar, és a dir, que han de sortir mitjans d'on te sigui, que s'han d'invertir, sí, però un inverteix fins al punt que pot, perquè no, si no n'hi ha més, no n'hi ha més.
Aquests 12.000 euros que vostè diu que costa mantenir la catedral...
Al mes,
vol sí.
Vol dir sacristà, vol dir jardineria, vol dir electricitat, vol dir aigua, vol dir, bueno, els altres...
Sí, però vull dir que això és manteniment, però manteniment...
Simplement manteniment.
Aquí vull anar a parar. Manteniment, simplement manteniment, no vol dir restauració en el moment que s'hagi de fer, readaptació, adequació, no vol dir res d'això.
No, res d'això. Vull dir manteniment perquè puguem el dia a dia.
Per anar fent la viu-viu.
Esclar, vull dir... I clar, on són els recursos? Clar, vull dir, som conscients de les limitacions dels recursos. Però això, dic, estic molt d'acord amb el que diu. Ara, d'on han de sortir els diners? Ja, aquí, doncs no sé, potser una mica de la societat mateixa. Mira, jo penso ara aquí a França, certament que és un monument emblemàtic, no? 700 milions d'euros en una nit. O en un dia. O en dos. Bueno, on estan les fortunes... Sí. De casa nostra, perquè també ajudin el patrimoni. No
sí, però fixi's que aquestes fortunes franceses que han sigut capaces de donar 700 milions en gairebé una nit, eren capaces de donar-ne 150, com reclamava el rector, fa 2 anys per començar la restauració, eh?
No, té que passar alguna desgràcia perquè reaccionin.
Aquí està.
Sí.
Aquesta és una de les claus, jo crec, perdoneu, alguna de les claus de l'assumpte, és a dir, perquè aquesta gent que té tanta capacitat econòmica i que han demostrat aquesta actitud tan generosa, tan abnegada, tan altruista, ara després de la catàstrofe, per què no donaven aquests diners abans? I en aquest sentit, jo crec, perquè crec que la imatge és paradigmàtica, és a dir, nosaltres, quan dic nosaltres, de Catalunya, i en concret els lleidatans, van patir el nostre Notre Dame l'any 2016. I això va ser al poble dels meus pares, a Rosselló. Va caure un campanar barroc sencer, suposo que recordareu les imatges, i això en ple segle XXI, i a més això es podia haver evitat, perquè hi havia problemes estructurals al campanar que s'havien detectat, i què va passar? El campanar va caure, és inaudit, és a dir, ja sé que l'església de Rosselló no és l'església del poble on jo vivia, a més, jo la sensació la recordo igual, a mi me va causar el mateix estupor veure com queia el campanar del meu poble que veure com cremava l'església de Notre Dame. És al·lucinant que això ens passi. Això es podia haver evitat, i es podia haver evitat amb tot el que he dit abans, destinant els diners adequats al manteniment i la conservació preventiva dels monuments.
Artur.
Sí, hi ha una cosa amb tot el que estem parlant que és evident. Tot aquest mecenatge sorgeix perquè hi ha aquest aspecte després de la catàstrofe que li dona un amplificador mediàtic que ajuda naturalment a que això passi, i de l'altra manera segurament quedava d'una forma més anònima, no? Però jo crec que el gran debat està en d'on es troben aquests recursos.
Una cosa més anònima, en el monument més visitat, el monument antic més visitat d'Europa, crec que d'anonimat no n'hi hagués hagut gaire si haguéssim pogut garantir, suposo, la promoció, no?
Sí, però aquesta promoció, Josep, segurament no hagués tingut la repercussió que està tenint ara. Que
no, perquè més, ara passen tots per grans solidaris.
Clar, i a més s'ha convertit en una subhasta. És a dir, a veure qui fa una donació més gran, perquè hi ha aquests dos grans magnats, Pinó i Arnó, que estan competint per veure qui dona més diners. Això té un punt, per mi, inclús d'obscenitat, quan abans eren incapaços de donar els diners que requeria la conservació de Notre Dame. Per això dic que el punt anonimat em referia a que la projecció que ara està tenint aquesta donació no l'hagués tingut abans. Per això també ho fan, perquè ells també utilitzen naturalment aquesta donació des d'un punt de vista mediàtic i publicitari.
Suposo que, com hem parlat més d'una ocasió en aquest programa, Artur, però també m'agradarà conèixer l'opinió tant de Joaquim Gras com d'Alberto Velasco, aquí hauríem de tornar a parar amb el fet que no s'hagi aconseguit una llei de mecenatge que ajudi això i a moltes altres coses, sobretot, per descomptat, llei de mecenatge cultural.
Clar, a França la tenen. A França la tenen, per això hi ha un mecenatge bastant potent a França i no el tenim nosaltres. Aquesta seria una de les maneres de poder tenir més recursos per conservar els nostres monuments. I hi ha una altra que és importantíssima. És a dir, jo crec que hi ha dos que estan en el debat. El primer és pensar que tots els aspectes de tipus cultural no han de ser gratis. És a dir, la gent quan visita els monuments, quan va als museus, ha d'entendre que ha de pagar perquè aquells monuments i aquells museus es puguin conservar. I el segon és un tema administratiu, és a dir, com es reparteixen els recursos. Per exemple, en el món anglosaxó, tot el que es aconsegueix a través de les loteries va parar a la cultura. A casa nostra va parar a temes socials, que està molt bé, però això fa que vas pels museus britànics i avui per avui és un aspecte que es considera de l'educació de l'individu i fas una donació si vols, però no has de pagar.
Alberto?
Sí, estic d'acord amb això el que diu l'Artur. És a dir, en aquest país nostre s'imposen tres solucions. La primera és resoldre tot això de la llei de mecenatge, és a dir, a nivell estatal, a nivell espanyol i a nivell català. Una segona qüestió que s'imposa, a més cada vegada d'una forma més clara, és la reforma de la nostra llei de patrimoni per adaptar-la a una hipotètica reforma dels temes de mecenatge. I en tercer lloc és que els pressupostos que està destinant a dia d'avui la Generalitat de Catalunya per al manteniment de patrimoni i per intentar evitar que passin coses d'aquest tipus són molt migrats. Diguéssim, no estic acusant els successius governs de deixadesa, o potser sí, però en línies generals, és a dir, els diners que es destinen a patrimoni, tenint en compte el benefici econòmic que el patrimoni reporta sobre les arques de la nostra societat i del patrimoni i les arques públiques, haurien de ser molt més grans. I crec que en aquest sentit els darrers pressupostos dels darrers governs han estat escatimadors, poc generosos i fins i tot diria que irresponsables.
Però fixem-nos en una altra peculiaritat i després hi entrarem també en una lectura més filosòfica amb el Miquel Seguró en directe en aquest programa. Estem parlant d'un patrimoni que és de tots, encara que des d'un punt de vista estrictament patrimonial és preferentment, no només, preferentment de l'Església Catòlica. A diferència de França, que les catedrals, reparteixo, són patrimoni de l'Estat. Com que estem parlant de l'Església Catòlica, a la qual també se l'assenyala perquè no paga IBI per als seus propis monuments i per les seves pròpies pertinences, sembla com si li estiguéssim demanant que s'ha de fer càrrec ella sola del que és patrimoni, d'altra banda, culturalment de tots. Vull dir que una cosa és el patrimoni estrictament de qui ha escripturat què i qui té l'escriptura en tant que propietari, i una altra cosa és el benefici cultural que això representa independentment de les creences religioses. I aquí em temo que confonem una mica aquests, tots aquests aspectes, senyor Gras.
Sí, sí, tot això està molt confós en l'opinió pública, ja t'ho dic jo. Perquè dir, la catedral de Tarragona és de l'arquebisbat de Tarragona, entre cometes, propietari, bueno, a veure, un bé patrimonial d'aquestes característiques, a veure, algú té que tenir la titularitat, per dir-ho d'alguna manera, però és que és del poble. A veure, no sé si m'explico.
Sí, sí.
No és de l'Ajuntament de Tarragona, però un edifici d'aquestes característiques no és d'una entitat privada, encara que titularment algú l'ha de figurar. Mira, estava prohibit abans inscripturar les esglésies, perquè volen dir, eren un bé... Després es va obligar a inscripturar-les. I ara venen amb aquesta murga de que... Bueno, doncs si t'obliguen, a veure, però... És que tot és un món de confusió i de... Vull dir, una catedral, una cosa és una església que no tingui cap valor d'un poble petit que s'hagi de vendre o s'hagi de... Això ja és una cosa més secundària. Però una catedral, una església històrica, un bé... A veure, això no es pot vendre.
Sobre aquesta qüestió, en aquest sentit la legislació és molt clara. En contra d'aquest mantra que diu que oh, això és de l'Església, que s'ho paguin ells. Insisteixo, sóc un descregut. Això no és així. És a dir, tant la Constitució espanyola, la llei del patrimoni històric espanyol, com la llei del patrimoni català, defensen que, independentment de qui sigui el propietari, l'administració pública té l'obligació d'intervenir com a responsable subsidiari.
Plenament d'acord. Potser no m'hi he explicat bé, però...
No, sí, s'estan explicant la mar de bé tots plegats.
Però l'Estat no ho fa.
L'Estat
no ajuda suficientment, perquè té altres prioritats, perquè ho estem veient ara, estem en període electoral, i altra vegada els temes culturals, i ja no cal dir patrimonials, no surten mai en el debat. És a dir, no estan a l'agenda política, perquè no interessa.
Però en canvi els utilitzem per tots els fulletons turístics.
Això sí, i com deia l'Albert, a més, generen molta riquesa que després no reverteix sobre els mateixos patrimonis. I per tant, aquí tenim un problema estructural que jo crec que és un problema que ha estat la base de la nostra societat, que és un problema d'educació. Problema d'educació, pura i simplement.
En el cas de Lleida, la dada és demolidora. És a dir, Lleida és una ciutat amb molt poc turisme durant tot l'any, però les enquestes, que ja són unes quantes que s'han fet, sempre diuen el mateix. És a dir, què fa la gent quan arriba a l'estació de l'AVE? Què és el primer que fa quan baixa del tren?
Pujar
a la Seu Vella, sí senyor.
Clar.
És que és això el que fan. Clar. Per tant, més clar, l'aigua. És a dir, és un pol d'atracció del turisme a la Seu Vella. Per tant, la Seu Vella, l'església de Sant Llorenç, el Museu de Lleida, per tant, s'haurien de potenciar aquestes qüestions.
I quan s'arriba a Tarragona, evidentment es va buscar les restes romanes i, òbviament, es va també a la catedral. I quan s'arriba a Barcelona, es va a la Sagrada Família, a part del Camp del Barça i del Museu del Barça. Però es va a la Sagrada Família, preferentment, i en el seu defecte també a la Catedral de Barcelona. Senyors, moltes gràcies per participar en aquest programa, per il·lustrar-nos sobre aquesta situació i per intranquilitzar-nos, perquè aquesta intranquilitat que queda de les vostres paraules, Artur Ramon, Albert Velasco i Joaquim Gras, espero i desitjo que serveixi per conscienciar-nos a tots plegats i que no vulguem, d'una banda, gaudir d'allò que, d'altra banda, quan volem, diem que no és nostre, però ho volem gaudir com si ho fos, perquè evidentment ho és, en tant que patrimoni cultural és de tots. Artur, gràcies.
Gràcies, Josep.
Albert Velasco, gràcies també.
Gràcies, bon dia.
Joaquim Gras, una abraçada, bon dia.
Moltes gràcies.